Portes Obertes, un espai per parlar de les diferents àrees de la paeria de Balaguer. A Portes Obertes donarem a conèixer cada mes la tasca que es fa des de les diferents àrees de la paeria. Un espai que comptarà amb el paer i tècnics responsables de l'àrea.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dimarts, dia 10 del mes de maig, el programa Portes Obertes, un espai de Ràdio Balaguer que intenta apropar la tasca, la feina que fan des de les diferents àrees de la paeria els seus responsables, els seus tècnics. Avui volem parlar de l'àrea de cultura, també habitualment ens acompanyen els responsables polítics en aquest espai. Avui el paer de cultura, Arnau Torrente, no pot ser aquí entre nosaltres, però sí que tenim dos membres de l'àrea de cultura, en aquest cas de dos equipaments culturals de la ciutat. Ens acompanya avui el Xavier Monge, director de l'Escola Municipal de Música, i la Eva Font, una de les bibliotecàries de la Biblioteca Municipal de Balaguer, la Biblioteca Margarida de Montferrat. Molt bon dia a tots dos i gràcies per ser aquí.
Bon dia.
Bon dia.
Avui us hem convidat en concret per parlar àmpliament de la cinquena edició de Jazz al Pati. També farem repàs amb el Xavier d'aquesta trobada de guitarristes que hi va haver, Xavier, aquest passat dissabte al Teatre Municipal de Balaguer. Parlarem del concert de primavera de l'escola, previst, si no tinc mal entès, pel 3 de juny. I acabarem parlant amb la Eva de l'Encontats, una nova edició de l'Encontats que tindrà lloc aquest proper mes de juny aquí a la ciutat, una edició que s'ha presentat aquest matí i que la Eva doncs, ens farà bé alguna... ens detallarà una mica alguns dels actes que tindran lloc en el marc de l'Encontats d'aquest 2022. Abans, però, com dèiem, parlem de Jazz al Pati, Xavier, de la cinquena edició de Jazz al Pati, aquesta mostra internacional de joves intèrprets organitzada precisament per l'Escola Municipal de Música amb la col·laboració de la Biblioteca Margarida de Montferrat. Com es presenta aquesta cinquena edició?
Home, doncs es presenta molt interessant, la veritat. Ja des dels orígens de la mostra, que la vam concebre a parts iguals a la Biblioteca i l'Escola de Música, els seus inicis, per mirar de posar en valor l'espai que tenim, el pati, perquè aleshores, quan vam començar, s'hi feien ben poca cosa. Ara s'està explotant més i s'estan fent més activitats amb aquest espai, però aleshores no s'hi feia gran cosa, la veritat. Doncs ja des de la primera edició que la idea era bàsicament mostrar treballs de final de grau dels alumnes de grau superior de l'especialitat de jazz de les escoles de música de Catalunya, que estan les tres a Barcelona, vaja. I d'entrada convidar alguna escola de fora del territori. I l'experiència ha estat excel·lent en tots els anys. La veritat és que sempre hem tingut la sort de que hem pogut sentir i veure músics d'una talla molt, molt, molt alta i veure projectes de molt interès, francament. El mecanisme és que les escoles de música, que en aquest cas són el Taller de Músics, el Conservatori Superior del Liceu i l'Escola Superior de Música de Catalunya, ens envien propostes d'alumnes d'últim grau de la carrera superior de l'especialitat de jazz o que ja van acabar l'any passat. I d'aquestes propostes en fem una tria amb una comissió que tenim organitzada a l'Escola de Música entre els diferents profes que estem allà i escollim les propostes de més interès o els que ens semblen més interessants. I la veritat és que és això, sempre el nivell és molt, molt alt i sempre ens costa un munt d'escollir perquè sempre hi ha molt interès. Llavors, bé, es presenten molt bé perquè, ja dic, les propostes han sigut una passada aquest any. La veritat és que val molt la pena. Després les anirem comentant així una per una més detalladament, si voleu, però la veritat és que crec que val molt la pena. Aquest any voldria destacar que tenim com a escola convidada una escola de Madrid que es diu Música Creativa, que és una de les poques... Bueno, de fet, crec que és l'única escola que fan el grau superior en música moderna i jazz en tota la Comunitat Autònoma de Madrid. I, per tant, doncs, creiem que val la pena escoltar els músics que hi participaran. És una formació molt interessant que fan com un jazz més elèctric, més modern i això. I són els que tancaran la mostra el dissabte al vespre.
Ara parlarem de seguida també d'aquesta actuació, però abans, no sé si ho hem dit, la cinquena edició de Jazz al Pati comença aquest dijous, del 12 al 15 de maig, és a dir, des de dijous i fins a diumenge, i comença al matí, amb unes audicions matinals. Ara parlarem dels diferents espectacles o actuacions que hi haurà, però primer hi ha aquestes audicions matinals adreçades o pedagògiques, no?, per als alumnes d'ESO, concretament.
Sí, de fet, nosaltres volíem, des de l'Escola de Música, música, que tota la programació de la mostra fos no una no uns actes o uns concerts només per a aficionats al jazz i tot això, sinó que el que volíem era que la gent vingués a escoltar-ho i que fos oberta de mires, no? Perquè moltes vegades la gent diu, això del jazz és molt difícil, jo no ho entenc, a mi no m'agrada, no sé què. I moltes vegades la gent que diu això és gent o que no ha escoltat cap concert o que n'ha sentit ben poc o que té com uns prejudicis que, la veritat, no són fonamentats de cap manera. Aleshores, nosaltres vam creure oportú muntar com unes audicions pedagògiques per als alumnes d'ESO, que són alumnes que ja estan treballant l'assignatura d'Història de la Música al seu currículum habitual, però el fet de veure en directe un grup de músics... El plantejament és que el que fem és, entre uns quants professors de l'escola i algun company convidat, fem un repàs en la història del jazz il·lustrada, diguéssim. Nosaltres expliquem una mica, molt breument, pinzellades sobre els diferents estils que hi ha dins del gènere i anem il·lustrant aquests estils amb diferents peces de dins de la història del jazz, no? Amb l'estil corresponent. Llavors és un espectacle, o és com una classe, com si diguéssim, o dis-ne com vulguis, que el que fa és ensenyar com de diferent pot ser el jazz. És a dir, pot ser que hi hagi algun jazz que no t'agradi pel que sigui, perquè és més dur, perquè és més aspre, perquè és més dissonant o el que sigui, però hi ha algun altre tipus de jazz que no n'és gens i volem que la gent sàpigui això. Vam fer ja des del primer any aquestes audicions i les escoles de la ciutat van estar encantades de la vida amb això, vull dir que cada any ens ho demanen. I sempre ens han demanat fins i tot de que pugui venir més gent de la que al final podem encabir al pati. I ens sap greu que no pugui venir tothom qui vol, però ho hem de reduir mínimament. Aleshores, crec que aquest any venen els alumnes de primer d'ESO, de totes les escoles de Balaguer, dos concertades, sí. i dos públiques.
Això serà dijous que ve al matí.
Dijous i divendres.
Dijous, els dos dies, sí?
Sí,
dijous,
sí,
i divendres.
Sí, sí, sí.
Audicions matinals, eh? Uh-huh. Ja de cara al vespre, el mateix dijous, hi haurà el primer espectacle, Poesia en Jazz Especial Dones, en aquest cas amb la col·laboració de la Biblioteca Municipal. Eva, què ens pots dir d'aquest espectacle?
Bé, doncs és un espectacle realitzat a càrrec de Divadams, que són un grup amb una trajectòria professional llarga i que està format per tres dones. I el que fan una mica doncs, és unir les seves dues passions, que són el jazz i la poesia. Per tant, podrem escoltar poetesses com Montserrat Abelló, Marta Pessarrodona, Alba Xirinax, Dolors Miquel o Maria Mercè Marçal, tot aplicant-hi la música i el llenguatge del jazz. Penso que pot ser una proposta força interessant per donar el tret de sortida amb aquesta edició de Jazz al Pati.
Això serà dijous a les 8 del vespre, eh?
Correcte, tots convidats, espectacle gratuït, entrada lliure, i crec que en Javi, si no m'equivoco, amb servei de bar. Servei de bar,
important.
O sigui que, vaja, els al·licients no poden ser més.
No pot fallar això, eh?
Volia aclarir que el tema de les entrades i tot això, clar, el darrer any, amb tot el tema de la pandèmia, mm-hmm. i això, havíem establert un aforament limitat i un control de l'accés, però que aquest any tornem als inicis de la mostra, és a dir, que l'entrada és gratuïta, no cal fer cap mena de reserva en cap lloc, és a dir, que la gent pot venir, asseure's, prendre un...
Tornem a la normalitat, també ja amb el jazz al pati, ho anem fent a mesura que van tenint lloc diferents esdeveniments, jazz al pati també doncs torna a la normalitat. Parlem dels següents espectacles. Divendres serà el torn d'Orígens Quartet del Liceu, del Conservatori del Liceu, Javier?
Sí, aquesta és la proposta, diguéssim, com una mica més diferent de totes, perquè així com els altres grups que venen són grups que el que han fet és adaptar algun repertori que ja l'ha creat algú, aquest quartet el que fan és fer música pròpia. D'acord, és una cosa que en el llenguatge del jazz és molt habitual, però en aquest cas les propostes que havíem plantejat de fer durant aquesta edició doncs és l'únic grup que fan música original seva. És un grup molt jove, crec que és destacable la presència d'una noia que es diu Andrea González tocant la bateria, que sempre fa gràcia de veure això, i el grup és això, és bàsicament jazz més modern, és a dir, modern en el millor sentit de la paraula, que de vegades quan dius això fa la sensació que espantes a la gent. I no, en aquest sentit crec que és modern perquè és viu, perquè és actual, perquè són gent molt jove qui forma aquest grup i que el que fan és això, és establir un diàleg entre els quatre instruments, no? Són saxo, piano, contrabaix i bateria, i és un jazz molt, molt obert, però que és molt, molt comprensible, molt, molt digerible, i crec que val molt la pena de sentir-lo.
Això serà a les 8 del vespre, i a 9:45 hi ha una altra actuació, en aquest cas d'un dels centres que comentaves a l'inici d'aquest espai, el taller de músics.
Sí, aquesta proposta, que es diu Negro Espirituals, és una proposta d'un guitarrista que es diu Ernest Pipó. Deixeu-me que digui que cada any, des de la Fundació Margarida Monferrato, atorguen un premi al millor intèrpret de la mostra. L'any passat, malauradament, va quedar desert aquest premi perquè l'havíem atorgat a una noia trompetista que al final, per qüestions d'agenda, no va poder venir a la mostra, i per tant, un cop feta la tria, doncs ens vam quedar com una mica orfes a l'hora de poder lliurar el premi. Aquest any ens ha passat que la qualitat era tan alta de tots els músics que ens ha costat molt de trobar un millor intèrpret de la mostra, i al final hem decidit atorgar-li el premi de la Fundació a l'Ernest Pipó, justament, el líder d'aquest projecte.
Molt bé.
Bàsicament perquè el que fa, que és una cosa molt curiosa, perquè, clar, els músics de jazz el que fan habitualment quan fan versions i tot això és agafar sempre com un repertori més, o a partir dels principis del segle XX en endavant. I, en canvi, aquesta formació el que ha fet és buscar repertori del segle XIX, bàsicament, que no és fàcil de trobar. Són, bàsicament, espirituals negres, cançons gospel, per dir-ho d'alguna manera, que sí que potser són més habituals en el repertori més de coral, no? I que potser tenim més vistos, no?, d'aquestes corals, diguéssim, a les esglésies evangèliques i tot això, a mirar les pel·lícules i tal. Però aquí, en aquest cas, han fet una adaptació per a formació instrumental. Llavors, el pes de la formació és un trio de vent acompanyada per un trio rítmic amb guitarra, contrabaix i bateria. La formació és molt original, el repertori és tremendament bonic, perquè, vull dir, és un repertori com molt, que s'entén molt fàcil, perquè és aquesta música gospel que entra molt, molt, molt bé, però que està molt, molt ben plantejada, amb uns arranjaments originals del guitarrista, i crec que val molt la pena. I ens ha fet molta gràcia, i hem cregut que era molt interessant, i per això li hem acabat atorgant el premi.
El premi, En aquest cas, a càrrec de la Fundació Margarida de Montferrat.
Això mateix, sí.
Anem a dissabte, en aquest cas, amb la participació de l'ESMUC, que ho deies abans també, i l'escola convidada, el Centre Superior de Música Creativa de Madrid.
Sí, fem doble concert, com el divendres, a les 8 l'Anna Blasco, quintet, i a 9:45 un grup que es diuen Two Dogs, que és aquest grup que feia referència al principi, que fan música més elèctrica i tal. El grup de l'Anna Blasco és una cantant, que ha participat en la interpretació de bandes sonores per a pel·lícules de Walt Disney. Ara no recordo exactament en quines de les últimes, però ha gravat algunes d'aquestes cançons que els fills i filles i alumnes ens fan escoltar tot sovint. En aquest cas no cantarà res de tot això, perquè el que fa és presentar un projecte seu, molt personal. Ha gravat un EP, un disc de mitja duració, i presentarà el repertori, doncs, aquest dia al Jazz al Pati.
A les 8, ella?
Sí, sí. És un repertori que potser no és molt, molt jazzístic, perquè barreja moltes coses, No, potser si ve algun talibà del jazz, algun budista, dirà, ostres, però això no és jazz.
Això no és jazz.
I li haurien de donar potser la raó. Però en aquest cas sí que és veritat que el que fa és barrejar, doncs, música pop, música soul, rhythm and blues, jazz, que és tot música com d'arrel negra, amb lletres en català, en castellà, en anglès. I, no sé, ens va semblar que era un projecte molt interessant també. Ella canta molt bé i la música, la veritat és que és molt, molt, molt agraïda de sentir. I el segon grup, que és aquest de Two Dogs, de l'escola del Centre de Música Creativa de Madrid, doncs és un grup també curiós. Hi ha dos noies que són les líders del grup, una cantant i una saxofonista, i el que fan és una revisió de música jazz dels anys 70, més o menys, 70-80. Us faig una mica de, com de professor ara, eh? Una mica d'història del jazz.
Ja ens agrada.
No, no, perfecte, sí, sí. Així ens fiquem també en situació.
Sí, durant els anys 60, més o menys, diguéssim, es va gestar una corrent jazzística que es deia free jazz, que era un jazz com molt, molt lliure, i que tenia com una vessant molt de cançó protesta, com aquell que diu, no? Era un jazz que no estava basat en res, diguéssim, era la llibertat pura. Tothom tocava una mica el que li semblava. Clar, com que tot això és molt arriscat i molt estrany de sentir, el públic es va anar allunyant una mica del jazz. Aleshores, als anys 70, hi va haver molts músics de jazz que per intentar recuperar el públic el que van fer va ser electrificar els instruments i agafar com a referència doncs, música rock i pop d'aquell moment. Llavors van ajuntar... El jazz sempre ha sigut una música mestissa, sempre ha sigut una música de difusió, però en aquell moment van fusionar el jazz amb el rock i amb la música que se sentia en aquell moment a la ràdio. Doncs aquest grup el que fa és una mica treballar aquest repertori com dels anys 70, principis dels 80. Músics com ara Miles Davis, per exemple, que va ser potser el pioner en tot això, en tot aquest camp. Crec que hi ha alguna part de repertori d'ell, però sí que claríssim hi ha repertori del que tocaran de músics que van tocar amb Miles Davis. Per exemple, un guitarrista que es diu Mike Stern, que és molt conegut, doncs fan alguna part del seu repertori. Que també van ser dos germans, un saxofonista i un trompeta, que també van tocar amb Miles, també fan repertori d'ell. Crec que és molt, molt, molt divertit aquest repertori que faran aquesta gent de Madrid. I és molt, com molt diferent. Nosaltres crec que no hi ha hagut cap dels grups que han portat en cap de les edicions que hagi treballat aquest repertori. O sigui que serà com ben diferent de sentir.
Escolta, ara que t'ha sortit aquesta vessant més de professor...
Ens ha posat en context, el Javier.
Aprofito per posar en valor també tota la col·lecció que tenim a la biblioteca, tant de llibres d'història del jazz com de diferents biografies de músics, com també de CDs pròpiament dits que sempre el Javi ens en fa una selecció, vull dir que a Jazz al Pati veurem el jazz i escoltarem el jazz en directe, però que
també
tenim
podem
tots
anar
aquests,
a la biblioteca.
Correcte, tots aquests recursos sí. A la biblioteca que és sí, interessant potenciar-ho.
Sí, sempre havíem buscat com potenciar la part de CDs, no? De música, uh-huh. Sobretot de músics d'aquí. Perquè potser és el que costa més de trobar, no? És a dir, clar, discos de Miles Davis o de Duke Ellington o de Louis Armstrong ne pots trobar a tot arreu, però potser les edicions més locals, no? Els músics d'aquí que fan com potser coses autoproduïdes o amb segells molt més petits és més difícil de trobar. Uh-huh. I en canvi sempre havíem trobat una mica la manera d'enriquir el fons de la biblioteca amb propostes de l'escena d'aquí, catalana.
Sí, crec que a poc a poc, amb el temps, anem formant una bona col·lecció, per tant, sí. Donar-la a conèixer també, que els usuaris ho sàpiguen.
Que ho sàpiguen. Molt bé, Javier, tornem a aquesta cinquena edició de Jazz al Pati. Aquest Centro Superior de Música Creativa de Madrid posarà el punt final a l'edició d'enguany, però encara el diumenge, dèiem, que s'allarga fins diumenge, perquè encara diumenge hi haurà un espectacle, en aquest cas marcat en el cicle Assolellats, històries de jazz a càrrec de la companyia Pentina el Gat.
Sí, 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 sí. És
també s'ha volgut incloure, doncs, un espectacle dins d'aquest cicle.
Sí, ja ho van fer l'any passat. L'any passat van fer un espectacle de titelles que es deia La Bruixa del Jazz. Va venir força gent a veure-la. I aquest any volíem incloure algun espectacle també d'aquest estil. Llavors ho farem el diumenge a les 6 de la tarda. El programa demà, els flyers que hem editat, hi posa que és a les 12, perquè en un principi estava pensat que fos a aquesta hora, però hem de dir que està equivocat.
És a dir, ha canviat l'horari,
Sí, ha canviat l'horari.
A les 18 hores, a les 6 de la tarda.
Això mateix, al mateix pati de l'escola. És una companyia de teatre i de música. És un espectacle que representa que passa dins d'un bar on hi ha un cambrer que va explicant històries i tal que han passat allí al bar, i hi ha un petit quartet o quintet, ara no recordo molt bé quants són, que van intervenint al llarg de l'obra, il·lustrant també una mica doncs, totes les històries que expliquen doncs, amb peces de jazz clàssic. Crec que val la pena, també serà distret i divertit.
Molt bé, hem repassat tot el programa d'actes d'aquesta cinquena edició de Jazz al Pati. De les quatre anteriors sí que
falta,
hi ha hagut la...
Falta la cloenda,
La cloenda, doncs parlem de la cloenda, tens raó.
Falta la cloenda, que
raó,
és el que va enllaçat amb la capitalitat de la sardana i no...
Tens raó, Javier, exacte. Doncs va, parlem de la cloenda, sí.
Doncs mira, després del concert aquest d'Històries de Jazz de les 6 a les 8... Hi haurà un concert del Jordi Guixé, que el Jordi Guixé és un tenor, és un noi que toca la tenora, d'aquí de Gramunt, molt a prop. jo el conec personalment perquè hem treballat junts en alguna ocasió, però jo no conec gaires alumnes o professors amb el títol superior de tenor, i aquest senyor té aquesta titulació, i el seu treball de final de grau doncs va ser això, el fet d'elaborar un projecte doncs que barregés música més de jazz i tal amb el so de tenora. I això és una mica el que se sentirà en aquest concert de Cloenda a les 8 el dia 15. És un projecte seu personal. Ell va editar un CD en format de sextet, nosaltres ho farem a quartet, però tocarem algun estàndard de jazz com a solista a la tenora i després algun repertori que ha escrit per a ell, crec que és un trombonista de la zona de Tarragona, ara no em feu dir perquè no ho sé del cert, però que és un repertori que té potser un peu a cada banda, no? Té un peu com en el món del jazz i un altre peu en el món més de la sardana i de la música d'arrel folklòrica d'aquí.
Per tant, també jazz al pati implicat en aquesta capitalitat de la sardana.
Això
eh?
Mateix. Sí,
sí. No sé si l'hem contat també... tindrà alguna relació, ara en parlarem amb la Eva, però abans, Javier, aprofitant que et tenim aquí, volem que ens parlis d'aquesta trobada de guitarristes que hi va haver aquest passat dissabte al Teatre Municipal, em sembla, amb força èxit. Quina valoració en feu des de l'Escola Municipal de Música?
Bé, com que venim d'on venim, de 2 anys pràcticament de no poder fer res i d'estar tots tancats a casa i allò batint molt, doncs el fet de poder fer una trobada amb més de 50 guitarristes de 8 centres diferents que puguin conviure junts tot un dia, dinant, ni que sigui a l'aire lliure, al pati de l'escola, convivint i jugant i parlant i de les seves coses i treballant, que és una mica el que van venir també, doncs, òbviament, nosaltres estem encantats de la vida i tant de bo ho puguem fer cada any i les vegades que convingui. Crec que va ser molt positiu per tots, eh? Per nosaltres, pels alumnes i pels professors. De fet, quan vam fer una mica la rebuda dels professors i dels alumnes, tothom deia el mateix. Ostres, que bé, quin descans poder-ho tornar a fer, perquè, clar, aquesta trobada era la 18a trobada, però ells comptaven... com que la 17a i la 16a, que van ser virtuals, les conten com si les haguessin fet, però, clar, realment no es van trobar. O sigui, es van filmar, no?, a casa, allò que fèiem tots.
No hi havia el contacte, aquí va poder ja ser novament aquest dissabte.
No hi havia el contacte humà i tampoc hi va poder haver el treball conjunt, que és una mica l'eix vertebrador de la trobada. És a dir, la trobada és al matí es fa un treball conjunt de música de cambra entre tots els guitarristes que participen de la trobada, es treballa un repertori comú que s'ensenya després com a la part final del concert de la tarda. I a la tarda, la primera part del concert era com una mica les peces de cambra que havien treballat tots els conjunts de guitarristes de cada escola per separat, i al final l'última part era aquesta obra conjunta. Clar, va ser molt emotiu tot plegat, perquè veure tanta gent, més de 50 guitarristes a l'escenari del teatre, tocant tots junts i havent treballat tot el dia i havent-s'ho passat la mar de bé.
Un goig,
famílies,
eh?
Home, sí, francament, sí, la veritat. Sí.
Molt bé, parlem del concert de primavera previst pel 3 de juny, dèiem a l'inici del programa, i també amb un component relacionat amb la capitalitat de la sardana, eh?
Sí, sí.
No sé si ens ho pots avançar del tot o no, però...
Sí, 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 sí que us ho puc avançar. Sí, de fet, ens volíem sumar com a escola de música que som de Balaguer. Creiem que no ens en podíem escapar d'això i volíem, de fet, teníem moltes ganes de col·laborar-hi. Vam creure que la millor manera era en el concert de final de curs nostre, que en diem concert de primavera, perquè no el fem pròpiament a final de curs, sinó que el fem més aviat això, de cara al maig, principis de juny. I que la millor manera era això, era preparar un repertori que tingués bastant a veure amb la sardana. En aquest cas, potser no és íntegrament sardanístic el repertori, però sí que pràcticament el 50 o algo més del 50% del repertori seran sardanes. Llavors, tots els conjunts... Bé, el concert aquest de primavera és un concert que el que fem és mostrar la feina que fan els conjunts de l'escola, els conjunts corals i els conjunts instrumentals, i tots han preparat una part del seu repertori de sardanes, tots. Llavors faran doncs, el repertori que han anat treballant durant el curs i, a més, una sardana a cada un dels grups. I al final de tot sempre preparem un cant comú, una obra on toquen tots els alumnes de l'Escola de Música, o gairebé tots. I aquest any hem decidit que l'obra final sigui Balaguer Ciutat com tal. La sardana.
És a dir, la sardana...
Aquesta tan coneguda, la farem tots. És una feinada, perquè ja portem dies fent-la, perquè, vull dir, clar, heu de pensar que tenim sis grups corals a l'Escola de Música, des d'alumnes de, això, de 5-6 anys fins a alumnes adolescents i algo més grans, i dos conjunts instrumentals, el conjunt instrumental de vent i el conjunt instrumental de corda, i en principi han fet un arranjament perquè puguin tocar-ho tots junts.
Tots
això.
Junts?
Sí, de fet, a més, que això sí que ens sap una mica de greu, perquè havien de col·laborar l'Orfeo Balagueri també amb aquesta, amb aquest, amb aquesta peça. I, bueno, malauradament ells no poden, no ho poden fer. També nosaltres havíem de col·laborar amb ells al seu concert de primavera que havien de fer el diumenge dia 5, i com que al final ho han hagut de suspendre tot, doncs és una llàstima, però vaja, tenim claríssim que la col·laboració no s'atura aquí amb l'Orfeo, i que tan bon punt ells estiguin disponibles,
vindran d'altres,
sí,
eh?
Sí, i tant.
Molt bé, anem acabant ja el programa i parlem ara novament amb la Eva Font. No sé si ho vols entrar-ho per aquí, Eva. Algun component sardanista en l'edició de l'Encontats d'enguany, que tindrà lloc, recordem, del 15 al 19 de juny. L'edició s'ha presentat aquest matí i ara ens faràs quatre pinzellades del més destacat, però em sembla que cap referència a la sardana, a l'Encontats, no?
Doncs en aquesta ocasió l'Encontats no tindrà cap referència a la sardana, no, malauradament, sí que era una primera intenció, però no ha estat possible.
Sí que hi haurà, però, Eva, actuacions musicals, contacontes, també la segona jornada professional d'il·lustració i disseny gràfic. Per tant, doncs, també destacar que l'Encontats també torna a la plena normalitat, no?
Correcte, tornem a la plena normalitat, per tant, ja no hi haurà cap tipus de restricció i segueix una mica l'estil dels darrers anys. Potser no hi haurà sardanes, però hi haurà contes a dojo, amb contacontes com, per exemple, doncs, un Palumpa, quatre contes, o la Patricia McGill, per als nens a partir de 4 anys. Després també hi haurà els que sempre hem organitzat per a nadons, amb la companyia Fes tu com vulguis, i després també tota la part més musical, oi? Doncs amb els Penguins, i també comptarem amb la Carolina Blàvia, el Javier Monge i el Javier Reyes, que seran els encarregats d'amenitzar el diumenge a l'hora del vermut. Per tant, creiem que la proposta, doncs, segueix la mateixa línia d'altres anys, amb totes les activitats prepandèmiques, diríem, habituals.
També aquesta és una jornada, dèiem, dedicada als il·lustradors, sobretot per també continuar posant en valor la feina justament d'aquest col·lectiu, no?
Correcte. Estàvem parlant ara del que és la jornada de l'Encontats pròpiament dita, que és el dia 19 de juny, el diumenge, però dies previs, doncs, hi ha altres activitats paral·leles, com també és la jornada professional per a bibliotecaris, el dimecres, o aquesta segona jornada professional d'il·lustració i disseny gràfic, doncs, que sí, que vol posar en valor aquesta tasca d'aquests professionals, que, doncs, molt sovint els contes sempre van acompanyats de la il·lustració, no? I es faran, doncs, diferents tallers i diferents propostes, tant per a adults com per a infants.
El dia important, un dels dies importants, vaja, de l'Encontat serà el diumenge, amb aquest mercat del conte infantil, també, en què hi haurà parades adreçades, doncs, als infants, als joves i també, doncs, als pares i mares, eh?
Correcte, no? El dia, l'essència de l'Encontat, no, diríem, crec que és el diumenge, dia 19, no? La festa familiar i d'escoltar contes i de llegir i de mirar llibres a les parades i de comprar-ne. I també recordar que la padrina de aquest any és la Lola Casas, i ella és un referent molt conegut a Catalunya en quant a poesia, que també des de la Biblioteca Pública ens agrada posar en valor la poesia, tant adults però també als infants, com una manera d'introduir-se en un món màgic i literari.
Per tant, es manté la tònica aquesta també del padrí o padrinada, d'aquest apadrinament any rere any a l'Encontats, eh?
Sí, correcte.
Des de ja fa un temps.
Deixarà el Pep Molist el seu apadrinament i passarà a la famosa vara, a la Lola Cases, que ella també té la intenció, que això també és molt interessant, de treballar la seva obra i, per tant, la poesia durant tot l'any a les escoles de Balaguer que hi estiguin interessades. I això, doncs, cal remarcar-ho perquè és un referent molt important a Lola Cases en poesia, i per tant tots els infants i professors tindran aquesta possibilitat de tractar-ho directament amb ella si volen.
Molt bé, doncs no sé si vols afegir alguna altra cosa, Eva, pel que fa a l'Encontat, si no, doncs posem el punt i final aquí. Sí?
Sí.
Doncs posem el punt i final al Portes Obertes d'avui dimarts, dia 10 de maig, agraint a la Eva Font, bibliotecària de la Biblioteca Margarida de Montferrat de Balaguer, i al Xavier Bonge, director de l'Escola Municipal de Música, haver participat en el programa d'avui. Gràcies a tots dos, molt bon dia i que vagin molt bé els diferents esdeveniments.
Bon dia.
Moltes gràcies.
Portes Obertes, un espai per parlar de les diferents àrees de la paeria de Balaguer. A Portes Obertes donarem a conèixer cada mes la tasca que es fa des de les diferents àrees de la paeria. Un espai que comptarà amb el paer i tècnics responsables de l'àrea.